L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'Ofici de Viure, la validació emocional amb les psicòlogues Anna Gómez i Cèlia Batrián. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, què tal?
Hola, merci a vosaltres.
Des d'on ens parles, Cèlia?
Us parlo des de Torrent, que és el meu poble, que està a la Franja, molt a propet de Lleida.
Doncs un plaer, et sentim molt bé. Gràcies per ser amb nosaltres, encara que sigui amb la distància. I gràcies també a l'Anna Gómez, de la qual teníem pendent parlar del seu llibre Sintiéndome Mejor, Amándome Mejor, publicat l'any passat, en el qual ens hem basat per preparar el programa d'avui sobre la validació emocional. Anna, com podem definir què és la validació emocional?
Sí, doncs la validació emocional és com l'habilitat, no, de les persones de poder acceptar, comprendre i acollir les nostres emocions, no? Sí que és veritat que tenim la validació interna, que és aquella validació d'acceptar el que sentim nosaltres mateixos, i també tenim l'habilitat, no, de poder desenvolupar la validació externa, que és poder acompanyar les emocions dels altres sense jutjar-les i sense criticar-les, sinó simplement acompanyar els altres, de dir, està bé que et sentis com et sents, no?
O sigui, la validació emocional és el que no fem habitualment, no? Diem-ne.
Sí, la veritat és que a nivell de societat ens costa bastant, bueno, per començar, identificar el que sentim, no? Però moltes vegades, quan ja ho tenim identificat, el que normalment fem és rebutjar, no? Com que no ens volem sentir vulnerables, no volem sentir tristesa, ràbia, por, frustració, no? O sigui, només volem que la vida sigui un camp de roses i tot fàcil, tot bonic, sempre feliços, i clar, això la veritat és que al final et porta com a estar a lluitar contra tu mateix al final, no? Tota l'estona, perquè la vida et va ficar endavant, bueno, coses inèdites, no? A les que t'has d'afrontar.
Com definiria la Cèlia la validació emocional? Què hi afegiries al que ens ha dit l'Anna?
Doncs, home, l'Anna ja ho ha explicat perfectament. Clar, el que afegiria és això, no? Que la capacitat que tenim per comprendre les emocions en general, que és que ja partim d'una base molt pobra, no sabem quasi res de les emocions. Moltes vegades quan ho tractem amb els pacients hem de fer, no, aquesta psicoeducació emocional, perquè no validem les emocions, perquè tal com diu l'Anna, és que molts cops ni siquiera sabem quines emocions estem sentint. I clar, si ens hem criat en una cultura on no se'ns han validat les emocions, molt menys per validar els dels demés. Llavors, doncs, tenim un problema, no, general com a població amb les emocions, amb la validació en concret.
Cèlia, per on començaríem? Per nosaltres mateixos?
Doncs sí, lo ideal seria que sí, aunque, mira, realment tot ajuda. Vull dir, si a una persona potser li va millor en començar per validar els demés, potser li ajuda, no, en començar a validar a un mateix. Perquè molts cops el pitjor treball és el de treballar la relació amb nosaltres mateixos. Així que jo diria que la gent en comencés per lo que fos més fàcil. Si és més fàcil validar els demés, doncs els demés, però sense descuidar la relació que tenim amb nosaltres mateixos.
Diu l'Anna Gómez del llibre Sintiéndome Mejor, Amándome Mejor, que la necessitat de comprensió, d'acceptació i de legitimació és una necessitat bàsica dels éssers humans. La validació emocional, en definitiva. I no cal que siguem moltes persones per no validar les nostres emocions i les emocions dels altres. Segur que ens sona això que continua dient Anna Gómez al seu llibre. Quantes vegades no ho hem dit? D'una banda, hi ha el famós «Deixa que tu no en saps, ja ho faig jo», en el terreny emocional. O «Tu no estàs trista, jo et conec i sé que estàs cansada». I res més a dir, és el que jo dic i punt. Però continua l'Anna Gómez. Si ens hi fixem bé, aquest tipus de verbalitzacions acostumen a anar acompanyades d'un to de veu de menyspreu i una actitud d'infravaloració. Perquè si jo admeto que ha passat alguna cosa i que tu estàs trist i que per això plores, llavors, com a cuidador principal que sóc, hauré d'atendre les teves necessitats. La validació emocional no ha de ser de cuidador, sinó d'empenta cap a l'aprenentatge, que és el que ens portarà a creure en nosaltres, a regular les nostres pròpies emocions. Tanmateix, compte, perquè això ve de lluny, explica l'Anna Gómez, ve de la nostra infantesa. Els nens necessiten orientació, regles i conseqüències, però això és compatible amb la validació afectiva quan el pare gestiona aquestes conseqüències pel bé del nen, no quan està funcionant des de la ràbia descontrolada o està més centrat en ell mateix i en les seves pròpies necessitats que en les del nen. Si l'entorn no és sensible a les necessitats de la criatura, això pot fer creure a l'infant que una part de mi és acceptable i una part de mi no és acceptable. I, en conseqüència, quan sigui un adult, ens costarà molt més validar-nos les emocions pròpies i validar la dels altres.
Fernando Pessoa. Duc al damunt totes les ferides de les batalles que he evitat.
Soc la Mònia Presta, directora del Centre de Psicologia, Sexologia i Salut Integral Mònia Presta, autora del llibre Tu Cerebro Emocional i creadora della terapia integradora estratègica. La emoció tristesa té a veure amb una pèrdua d'una persona estimada, d'un vincle important o d'una feina, per exemple. L'emoció tristesa no és una emoció negativa, com malauradament es creu. La tristesa és una emoció bàsica, és una emoció adaptativa que ens ajuda a passar da una situació da pèrdua a una situació da benestar en el moment en què l'abracem i la transitem. Sovint al meu centre de psicologia veig pacients que han inhibit la tristesa i llavors desenvolupen l'ansietat, la depressió i situacions d'estrès crònic. Per tant, és molt important poder escoltar el missatge que ens està donant l'emoció i abraçar-la. I quan les persones del nostre entorn invaliden la nostra emoció, estan fent una mala jugada perquè això té a veure amb, primer, que amics i familiars no saben sostenir aquesta emoció per la falsa creença que hi ha darrere i a sobre no ajuda la persona que està patint. Hi ha una teràpia al Japó que es diu la teràpia de Ruikatsu on la gent se reuneix per plorar en conjunt i s'ha vist moltes avantatges terapèutiques. Per tant, cavalca i abraça l'emoció tristesa i no pateixis que estem programats per plorar 100 litres de llàgrimes a l'any. Per tant, escolta i abraça la teva emoció.
Avui a l'Ofici de Viure amb les psicòlogues Célia Betrián i Anna Gómez estem parlant de la validació emocional. És un concepte del qual, bé, no estem acostumats a sentir-ne parlar, no en parlem, vaja, als mitjans de comunicació habitualment, de la validació emocional, i per això podem posar algun exemple més, Anna, de cara a les persones que ens estiguin escoltant, de quan no se senten validades emocionalment?
Sí, bueno, com bé dius, no se'n parla explícitament, però és una cosa que es pot veure, no?, a qualsevol relació. De fet, és el que deies tu abans, de que tots hem invalidat i tots hem sigut víctimes d'invalidació, no? Perquè degut a que el tema emocional no es treballa suficient, sí que és veritat que els últims anys cada cop hi ha més esforç per part de les escoles, dels pares, en treballar tot el tema emocional, però encara jo crec que està molta desavantatge i ens falta molta més informació i coneixença. Aleshores, situacions típiques, no?, que tu arribes a casa, t'ha passat tens un mal dia a la feina, li vols explicar alguna cosa a la teva parella o a la teva família, i, o sigui, és que invalidació pot ser fins i tot que tu estiguis explicant una cosa i que no t'estiguin mirant a la cara, no? Que tu sentis que no t'estan prestant atenció. Això ja és invalidació. No fa falta que hi hagi una paraula, una crítica, un deixa-ho córrer, no? Deixa-ho passar, sinó que no, simplement que no t'estiguin prestant atenció amb escolta activa, això ja no estan recollint el que tu estàs dient.
Cada dia hi ha molts casos d'invalidació emocional i després en parlarem amb més profunditat. Els mòbils aquí se'n són en bona part responsables, perquè clar, que no ens mirin a la cara vol dir que van fent que sí amb el cap mentre van mirant el telèfon mòbil.
Exacte. Sí, sí, sí. A mi hi ha una frase que, o sigui, ens hem d'escoltar amb la mirada, no? Perquè és evident que tu quan estàs explicant una cosa no perceps la mateixa escolta i atenció amb algú que t'està mirant i que ho pots sentir, és una sensació interna d'algú que realment sí que et mira i sí que assenteix amb el cap, no? Quan algú assenteix dius, ostres, sí, m'està escoltant i està present amb mi alhora, no?
Bé, podem posar algun exemple més, Cèlia, d'invalidació emocional, algun que et vingui al cap perquè tothom ho entengui?
Doncs mira, seria el típic que sempre ens han dit de dona, però això no és per a tant.
Ah, no n'hi ha per tant.
Exacte. No, és que, ai, estàs plorant, estàs exagerant molt. Vinga, que això no és res, a continuar. Clar, això fa molt mal a una persona que l'únic que vol és sentir-se, no sé com es diu en català, però comprendida, entendida, escuchada, i molts cops el que volem és com a ajudar a la persona, no? Com a tenir el consell perfecte. No fa falta, o sigui, quan una persona t'està contant algo important, tu simplement has d'estar allí. Simplement escolta. Potser no tens per què entendre exactament la situació, però valida-ho amb la mirada, no? Com diu l'Anna, amb una comunicació no verbal que també sigui adequada, la pots abraçar, però no caure en ja, vinga, ens ho traiem de damunt. No, jo sé que hi ha cops que és molt complicat enfrontar-te a determinades situacions o enfrontar-te a que una persona et conte algo complicat, però simplement has d'estar present, ja està, perquè si no caem en lo, vinga, ja, vinga, a continuar, a una altra cosa. No, no podem fer això.
I tu tens la sensació, Cèlia, la mateixa que tenim nosaltres, que va a més la invalidació emocional en el dia a dia?
Sí i no. A veure, jo vull creure que tot l'auge de la psicologia a les redes socials està promovent una cultura, no, de més validació, més escolta activa. Què passa? Que tenim les redes socials, que tenim aquest excés de productivitat, aquest excés de fer mil coses. I això fa que realment no estiguéssim connectant amb nosaltres mateixos i amb les nostres relacions. I aquest és el problema. Llavors, no te sabria dir. Sí que així, a nivell general, sí que em dona la sensació que ens està costant molt. Per què? Perquè estem parlant amb una persona i ja ens vibra el mòbil. Ja anem a mirar qui és. Això és un error, perquè aquí estem caent en la invalidació. Ja estem deixant d'escoltar aquesta persona i atenem a el mòbil o a una altra cosa en qüestió. Clar, és una mica difícil realment. Jo vull pensar que la gent està sent una mica conscient, aunque les circumstàncies no ajuden.
No, no, i que la persona potser és desconeguda. O sigui, passa per davant una persona desconeguda que està trucant o enviant un missatge que no pas la persona que tenim al davant a la qual estem invalidant emocionalment.
Sí, tot i que també és veritat que hi ha diferents nivells d'invalidació, no? No és el mateix el, ostres, doncs em dono compte de que he mirat un moment el mòbil, però puc reparar com aquest acte que he fet, no? Perquè de vegades això ens surt de manera natural, no? O sigui, ens vibra el mòbil i mirem un segon, ai, o sigui, una mica del que estem acostumats a fer. Aleshores, quan hem caigut en la invalidació no significa que ja està, no? Que la relació ja, o que el vincle s'hagi perdut, o que ja l'altra persona s'hagi sentit malament i ja està, no? Sinó que sempre podem reparar aquella situació, no? De, ostres, m'ha vibrat el mòbil, durant un segon he desconnectat, però vull estar amb tu, t'estic escoltant, és important per a mi això que m'estàs explicant, perquè si és important per tu, és important per a mi, no? Vull dir que una mica un missatge d'esperança, no? Jo crec que hi ha, segueix havent molta invalidació, però si podem reparar aquest acte que ha passat, no? Si estem molt estressats i ens ve la parella a explicar alguna cosa important i estaven fent altres coses i no li hem prestat atenció, ostres, perdona, carinyo, perquè tinc mil coses al cap, no vull que sentis que no m'importa el que t'ha passat, explica-m'ho, trobem el moment en el que pugui estar 100% per tu. I això és el que contínuament succeeix en les relacions. Mai ho fem perfecte, cap persona valida tota l'estona el que sent, tant un mateix com dels altres, i tenim l'oportunitat de reparar. I, per tant, aquestes són les relacions també com més fortes, no? On ha passat alguna cosa, s'ha trencat, però, bueno, hem treballat els dos per a continuar endavant i que sigui una relació sana.
Això és l'ofici de viure a la sintonia de Catalunya Ràdio, parlant del concepte de validació emocional, un programa amb realització tècnica d'Isma Cebrián, amb producció de Núria Ventura i guió de Blanca Busquets.
Colben Threverton. Les emocions són la manera com ballem plegats i fer-ho forma part del Centre d'Iniciativa de l'Ésser Humà.
El diari Ara publicava el mes de febrer un article del The New York Times que deia el següent: si estàs o has estat en una relació de parella, probablement has tingut la desesperant experiència de donar-te que mentre tu xerres sobre alguna cosa, la teva parella està mirant concentrada al mòbil. Tot i que aquest gest és aparentment benigne, diverses investigacions recents demostren que pot ser un hàbit insidiós. Un estudi ha relacionat que les parelles que duen a terme amb més freqüència aquesta pràctica estan menys satisfetes de la seva relació. I un altre estudi de l'any 2022 revela que pot provocar sentiments de desconfiança i ostracisme. Una investigació recent també ha demostrat que les persones que fan aquest, se'n diu pubing, tenen més probabilitats que la seva parella també en faci, cosa que crea una espècie de reacció en cadena. És a dir, que ens acostumem a que potser la nostra parella no ens fa gaire cas mentre parlem de vegades perquè mira el telèfon mòbil i nosaltres acabem fent el mateix. I aquí acaba sent això un diàleg de sords, eh?
Sí, totalment. Vull dir, és el que comentàvem, no? Que avui en dia les tecnologies doncs, ens ho fiquen més difícil encara, no? per a connectar amb els altres.
I aleshores potser estaria bé establir també unes normes bàsiques, no? A banda de fer el gest que ens comentaves de reparar, doncs establir algunes normes bàsiques en relació a l'ús del mòbil.
Sí, totalment. Jo crec que al final, igual que fiquem normes en relació a altres aspectes, no?, de la convivència, de les tasques de casa, de la llar o de la cura dels fills, també s'haurien de, no?, des d'un principi de la relació, doncs establir també aquestes normes amb què em sento còmoda, si tu agafes el mòbil, si no l'agafes, no?, o si estem mirant la televisió. Doncs al final això s'hauria de fer al principi, no?, d'establir una relació, l'únic que normalment no es fa, i sobretot el que es troba és que, clar, quan ja han passat 2 mesos d'aquesta insatisfacció, de, ostres, no estem connectats, sinó, bueno, connectats entre l'un i l'altre, sinó amb les xarxes socials, aleshores aquí un dels dos pot explotar, no?, i perquè el conflicte, doncs, s'ha anat amagant, no?, allà a casa, cadascú amb el seu, i no s'ha expressat, no?, i això és el que passa molt a nivell de relacions de parella, que no es parlen les coses fins que al final és una muntanya, no?, i han passat mesos i mesos, i és quan és més difícil en realitat reparar, que és el que dèiem abans.
Sí, Cèlia, sobre aquest aspecte en relació, abans d'avançar, en relació a les parelles, vols afegir alguna cosa?
Sí, jo simplement diria que hem d'aprendre a connectar més amb el moment present, que si estem construint una relació amb una persona, estem tenint una conversació, estem fent alguna cosa junts, intentar prestar atenció a allò. No tindre el mòbil i ja qualsevol notificació mirar-la. No, l'aprendre a, si en aquell moment estem fent una altra cosa, centrar-nos en allò. Que això realment aplique a qualsevol situació, que és el que necessitem, el connectar en el present.
Mark Twain. Una persona no pot estar còmoda sense la seva pròpia aprovació.
Ah. Escriu l'Anna Gómez: el nostre tren no pot avançar fins a la següent estació sense aturar-se abans a l'anterior. No podem pretendre validar el que sentim sense trobar abans una paraula per definir-ho. I tampoc podem regular una emoció sense permetre'ns abans de sentir-la i validar-la. I és que sense identificació no hi ha validació. I sense validació no és possible la regulació. Aquests tres passos, per tant, creus que són necessaris per tal de validar les emocions?
Sí, bueno, és una diferència que es fa una mica per poder treballar amb el món emocional, no? Que siguem capaços d'identificar una emoció no vol dir que la sapiguem validar, no? O sigui, si jo puc identificar que sento tristesa, bueno, ja és un gran pas, perquè com dèiem abans, moltes vegades ni sabem realment com em sento, no? Perquè no ens parem en el nostre dia a dia a un moment, no? Mentre estic dinant, mentre estic sopant, mentre m'estic rentant les dents, en comptes de pensar en què faré demà, què faré el cap de setmana, què faré la setmana que ve, autoobservar-nos i realment pensar, ostres, com he sentit avui, com em porto sentint aquests últims dies, i en comptes de ficar paraules de bé o malament, ficar-li paraules realment d'una etiqueta emocional, no? Tristesa, ràbia, frustració, m'he sentit bastant sola, no m'he sentit escoltada, m'he sentit ferida, he tingut por... O sigui, ficar aquest etiquetatge emocional, no? Però això és imprescindible per poder realment acompanyar-me, perquè si no, que no sé què sento, realment com sabré com puc acompanyar-me?
I això ho pot fer tothom? O una persona, per exemple, a la línia del que ens comentava abans la Mònica Presta, que hagi, per exemple, inhibit la tristesa o reprimit la tristesa des de que era petita, li costarà molt?
Sí, clar, depèn de les nostres experiències a nivell relacionals, no? Per això parlem sempre de que la criança, doncs, és l'escenari en el que aprenem a com acompanyar o a identificar què és el que sentim, no? Quan som petits, doncs hi ha un adult que diu: ostres, estàs trist perquè estàs plorant, perquè estic veient això, perquè has perdut aquesta joguina. I jo i el nen, no, interiorment, fa aquest procés de, ostres, vale, quan em sento així, això és tristesa, vale? Li puc ficar un nom, però clar, si hem tingut uns progenitors o una criança en la que aquest procés no s'ha fet, després com a adults ens costarà molt més. No vol dir que sigui impossible, perquè impossible no és, però és veritat que estaran com més desconnectats de les seves emocions i també no tindran recursos, no tens vocabulari emocional moltes vegades.
Si tu en el dia a dia, Anna i Cèlia, vosaltres veieu més homes, o més, ja sé que aquesta és una pregunta retòrica, eh? És retòrica, però vaja, la faig. Veieu més homes o dones desconnectats de les emocions?
Bueno, és que a teràpia van més les dones, eh?
Sí.
És que aleshores, clar, estem una mica sesgades, jo crec, perquè van més dones que homes, que ojalà vinguessin més homes a teràpia, no? Però jo crec que ens pot costar als dos. Sí que és veritat que hi ha una mica més el de, no, que els homes estan més desconnectats i tal, però jo no sé si faria tant la diferència, ara diràs tu, Cèlia, però jo no sé si faria tant la diferència entre a qui li costa més, sinó que jo crec que hi ha diverses emocions, no? Algunes emocions que li costen més a les dones i algunes que els hi poden costar més als homes, una mica per nivell d'educació, tot i que això varia, eh?
Cèlia?
Sí, a veure, jo el que diria també és que potser hi ha hagut diferències en la criança dels homes i les dones, perquè a les dones sempre se'ns ha dit que nosaltres plorem més, nosaltres ho sentim tot més, o sigui, potser des d'un principi ja ens han connectat més amb el tema emocional, en determinades emocions, en canvi als homes no se'ls ha permetit tant això, perquè des de petits, ai, no plores, que tu ets un home, no has de plorar, i potser han mostrat més, doncs, nosaltres les dones, més tristesa, més sensibilitat, i els homes més ràbia, més enfado, perquè és la seva manera, no, de transmetre les emocions. I clar, està aquesta part negativa, no, de que per això crec que potser els homes poden estar una mica més desconnectats de les seves emocions, perquè no els han permetit explorar tot això, perquè els han dit que és algo de dones. I clar, aquí entra una mica el conflicte que jo veig més a nivell estructural.
Aquí tornem una mica a l'inici del programa. Quin seria, per tant, l'obstacle a l'hora de validar emocionalment l'altre, Cèlia? És a dir, en primer lloc, reconèixer les pròpies emocions.
Exacte. I després, sobretot, el no intentar evitar-les. Perquè un problema que tenim és que, vale, les podem reconèixer, Però, com que és molt desagradable sentir algunes emocions, intentem com a escapar de les emocions, com a, venga, vale, he reconegut la tristesa, però vaig a fer algo. No, no has de fer res, l'has de sentir, l'has de transitar. Llavors, el següent pas que jo recomanaria és, mira, si has d'estar tot el dia trist, et passes tot el dia trist, no enmascares l'emoció.
Sí, Anna? Vols afegir alguna cosa?
Sí, sí. No, estic totalment d'acord amb això, que hi ha molta evitació, hi ha molta por també entrar en contacte amb les emocions, perquè si ha sigut una cosa desconeguda per a mi des de la infantesa, doncs em farà molta por connectar, perquè no sé què fer, no sé com acompanyar-me i tendim més amb aquesta evitació, no?
Per identificar una emoció, escriu l'Anna Gómez, podem parar atenció al nostre cos i als senyals i sensacions fisiològics que ens envia. Aquesta capacitat es diu intercepció. Per exemple, gràcies a la intercepció captem que un dia ens llevem al matí i notem que tenim el nas congestionat i percebem una picor al coll. També mesura moltes sensacions diferents, la gana, el dolor, la temperatura i, és clar, les emocions no es queden enrere. No sé fins a quin punt ha quedat clar, no? Com identificar una emoció. No ens deixem res, em sembla, no, Anna?
No, bueno, al final és molta pràctica, no?
I això també es correspon als altres, identificar les emocions dels altres, depèn del nostre grau d'empatia, o hauria de ser molt senzill?
Sí, o sigui, bueno, al final, jo crec que cadascú ha de poder identificar les seves pròpies emocions, tot i que òbviament també podem recórrer a les persones del nostre voltant per, ostres, em passa això, i al descriure la situació potser és l'altra persona que li pot ficar el nom, no? Potser que et sentis trista, potser que et sentis enfadada, potser que alguna cosa t'hagi sentat malament, i les altres persones òbviament ens poden fer a ajudar a reflexionar sobre la nostra pròpia experiència interna.
Escrius, Anna, que hi ha dos tipus de validació, la interna, la que fem amb nosaltres, i l'externa, la que realitzem amb els altres, tal com hem dit. No només podem validar, per tant, les nostres emocions i sensacions, sinó també les nostres conductes, les nostres actituds, les nostres preferències. I tu dius, consolar, lluar, calmar i justificar no és validar, la línia del que hem apuntat a l'inici. La validació està directament relacionada amb l'autocompassió i l'empatia. Ens ho pots explicar una miqueta més?
Sí, al llibre faig aquesta diferència, no? O sigui, explico què és validar, què no és validar, no? Que és la, també, invalidació, que és quan critiquem, jutgem, no deixem a l'altre expressar com es sent.
Jo, per exemple, si et dic, Anna, és que jo això no sé, no entenc per què has escrit això, jo no hi estic gens d'acord, no ho hauries d'haver fet. Aleshores ja t'estic invalidant directament.
Bueno, aquí estaries més bé expressant com la teva opinió, no? Però invalidar és més això que, o sigui, més que res és donar un missatge a l'altra persona de no et sentis així, deixa-ho córrer, deixa-ho passar, no t'hauries de sentir així, i ja està. O sigui, que tu sentis que no tinc permís per sentir-me així i que no hauria d'estar trista, hauria d'estar contenta, no em podria queixar.
Això no té importància.
Vale. Exacte, això no té importància, hi ha gent que està pitjor que tu, fer comparacions...
Però, esclar, la persona potser ho està fent amb la millor intenció, sí, com per treure i fer-ho.
Exacte, sí, aquest és un dels grans errors, perquè al final tenim com aquesta tendència que tu deies de calmar, no? Que no és vàlida, tampoc és com una invalidació de dir vaig a invalidar els altres, perquè ningú mai té la intenció d'invalidar, no? Perquè és veritat que hi ha moltes famílies, no? Pares i mares, ai, no passa res, tranquil, no? El fill, i no tenen la intenció de, ostres, vaig a invalidar el meu fill, mai hi ha una intenció negativa, però sí que és veritat que quan jo li dic a algú no passa res, o estiguis tranquil quan aquella persona no s'està sentint així, d'alguna forma aquella persona rep, ja sigui més conscient o més inconscientment, que no té dret a sentir-se així, no? Ostres, no passa res, per mi sí que passa, no? I tot i que tinguem aquesta intenció positiva de treure-li ferro, realment hem de tenir cura amb les paraules que utilitzem, no?
És clar, això és el que no faria mai una psicòloga com vosaltres. És a dir, la persona el que diu a la consulta va a missa.
Sí, o sigui, clar, un dels principis de la psicoteràpia és la validació emocional, que això no vol dir que acceptem com a vàlides, o sigui, tota l'estona el que fem és acollir a la persona i O sigui, no ficar-la de vegades davant de preguntes una mica més complicades, no? Vull dir, a teràpia sempre diem que fem validació, però també confrontem a la persona, no? De vegades fem preguntes de, ostres, vols dir que això que m'estàs explicant ara, vols dir que va ser així? Vols dir que això no està relacionat amb aquesta cosa que et va passar? O sigui, de vegades sí que és veritat que fem preguntes com per a que, bueno, no és tot validació, perquè si no, al final, dins de la validació hi ha acceptació, però moltes vegades no hi ha canvi.
Doncs, clar, és que això és una mica, doncs sí, sí que passa. I algo que recomanaria per la gent que ens està escoltant, que potser diu, vale, com em començo a validar? Doncs mira, jo proposo algunes preguntes, com per exemple, què és el que estàs sentint ara mateix? Què és el que necessites per la meva part? Com et puc ajudar? I això, aquestes preguntes també ens les podem fer a nosaltres mateixos. Són una sèrie de preguntes, no, que ajuden a la validació, a que no anéssim directament a calmar, no anéssim directament a evitar, sinó que les poguéssim transitar a través de l'acceptació, però sense tenir que donar una solució. Perquè si una persona està trista, ningú té una solució per acabar amb la tristesa. No, és com quan fa mal temps. Doncs ha de fer mal temps, ja està, no podem fer res, s'ha de transitar. Llavors el que recomanaria com a acompanyament és això, és fer algunes preguntes per a que la persona estigui veient, no, que està sent acompanyada, però li doni més eines per saber què li passa i què és el que necessita de l'altra persona.
Insistim, encara que nosaltres pensem que està fent efectivament un gran massa i que no n'hi ha per tant, això ens ho quedem en silenci per nosaltres, i tal com ens diu la Cèlia, doncs, què necessites, en què et puc ajudar, etc.
Exacte.
Sí, mossegar-nos la llengua.
Sí. És que ho hem d'aprendre a fer, això, és veritat, Vull dir, jo crec que tenim com de vegades la necessitat de dir, no, és que com és el que jo penso, tinc dret a expressar-ho. Bueno, no crec que sigui de tot així. És veritat que tens dret a pensar-ho, però que també tens dret a, ostres, no fer mal a l'altra persona, no? Tot i que tu pensis que ha fet un gran massa, que aquesta persona realment l'ha cagat perquè ha fet coses per cagar-la, no? Vull dir, al final no som jutges, no? O sigui, el nostre rol dins de les relacions i dins de l'amistat, de la parella, no és ser jutges de les altres persones i ser crítiques, sinó saber com acompanyar-les per a que aquella relació sigui una relació sana. Perquè, clar, després tu vols que els altres comptin amb tu i tu vols tenir persones amb les que comptar també, no? Aleshores, si tu no ets una persona que pugui validar les emocions dels altres, els altres cada cop comptaran menys amb tu. Tindràs menys relacions sanes, tindràs menys amistats i després et preguntaràs, ostres, i per què tinc amics que han desaparegut de la meva vida? Ostres, potser vas ser massa crític, potser vas invalidar perquè no et vas mossegar la llengua, no?
Clar, potser, o sigui, en l'àmbit de les amistats això passa moltíssim, Amb l'excusa que jo sóc el teu amic, doncs sóc sincer, no? I després, sí. I sense voler-ho, t'estic invalidant.
Sí, també és veritat que hi ha moltes formes de ser sincer, no? Hi ha una forma de ser sincer com més directa, no? Sense tenir en compte com l'altra persona pot rebre allò. I si ho vol rebre, perquè moltes vegades pensem que les persones volen rebre els nostres consells i el que pensem així perquè sí, no? Moltes vegades hem de preguntar, ostres, mira, sobre això que m'estàs explicant, estic pensant una cosa, però no sé si la vols escoltar, potser només vols que t'acompanyi, que parlem d'un altre tema, o què vols, no? Què necessites, no? A preguntar també abans de, bueno, dir o fer el que jo vull en aquella relació.
Sí, Cèlia, pel que fa a l'àmbit de l'amistat, algun comentari més de les relacions d'amistat?
No, la veritat és que estic molt d'acord amb això que està comentant l'Anna. A més, és un punt molt important i és això, no? De, bueno, anem a respectar l'altra persona i per molt que tinguéssim una opinió diferent, hem de saber si aquella opinió és realment necessària i per què la volem donar. Preguntar-li abans a aquesta persona, escolta, necessites un consell? Et puc donar la meva opinió? I si no, si ens diu que no, doncs no. O sigui, si realment volem que els nostres amics, les nostres amigues, la nostra parella, els nostres familiars es sentisquen estimats per la nostra part, hem de fer aquest esforç i just en moments com aquests on una persona ens està contant algo emocional, doncs potser la nostra opinió en aquell moment és el que menys importa. I bueno, ens hem de ficar un puntet a la boca i ja està, i no dir res.
Com escriu l'Anna Gómez, la validació emocional, la vivència que l'altre pot trobar una acceptació en tu, un respecte i un suport en els moments de més aflicció, és un aspecte imprescindible per aconseguir ser persona lloc segur. És bonic aquest concepte de persona lloc segur.
Sí, al final, bueno, és el que tots ens hauríem de trobar dins de les relacions, no? I a la vegada ser nosaltres lloc segur pels altres, però també poder trobar aquestes relacions que siguin lloc segur per nosaltres, no? Que són relacions en les que, òbviament, la validació emocional és un dels aspectes més importants. No és l'únic, però és una condició necessària per a que una relació sigui sana i per a que una relació sigui un lloc segur. El que tu puguis trobar una persona que es pugui obrir al que tu sents, que no et jutgi, que no et critiqui, que no es faci prejudicis sobre tu, que puguis trobar una persona que, bueno, doncs això, no et doni solucions a la primera de canvi, no vulgui canviar de tema, no faci comparacions, no? Perquè d'invalidacions hi ha moltes.
Comparacions també és invalidar, com fer comparacions?
Sí, també és invalida quan comparem, perquè al final el que estem fent és ficar el malestar dins d'una balança, no? I el malestar al final cadascú el percep d'una forma diferent, no? Jo, és que és una de les característiques, no? Al final, de la gent que invalida, jo crec que hi pot haver aquí com aquest pensament de blanc o negre, no? De la forma de percebre les vivències és només d'una forma, i clar, quan algú les percep d'una forma diferent i es sent diferent, això ens xoca, no? A la persona que invalida això xoca perquè, ostres, no s'hauria de sentir així, no? Jo si estigués en el seu lloc no em sentiria així, clar, però és que seria la teva pròpia vivència, no? Cadascú té la seva pròpia vivència i hem d'acceptar que en aquest món totes les vivències, tots els sentiments són legítims, clar.
Quan a l'altre ja sabem què ens dirà, perquè ja sabem perfectament cap on va i amb la millor intenció la tallem, la interrompem, no la deixem acabar de parlar, l'estem invalidant també.
Sí, també. A veure, també és veritat que tampoc vull que quedi com que ara estem invalidant tota l'estona i tot el que fem que no sigui a sentir i escoltar és invalidació, no? També és veritat que hi ha graus d'invalidació, que és això, que tot depèn també del que percebi l'altra persona i que si ens coneixem des d'una relació, jo sé que tu ets així, jo sé que sóc així i que al final hi ha actituds que són de tota la vida i que no hi ha una intenció negativa, doncs tampoc és res greu, no? No ens hem d'alarmar, jo crec, ara per, ostres, a veure si ara seré un robot a l'hora de relacionar-me amb algú de vigila, no miris el mòbil, no miris cap aquí, no comparis, sí, ho hem de tenir present.
No crearem ara un altre problema, eh? No en farem un trastorn, de la invalidació emocional.
Exacte, sí, vull dir una mica de tranquil·litat i de calma, perquè al final validar és molt senzill, no? És escoltar, estar present amb l'altra persona i estàs trist, bueno, doncs tens dret a estar trist, és normal que estiguis trist, pots estar trist, necessites alguna cosa de mi, vols estar sol, vols estar acompanyat, ja està, simplement estar allà, escoltar i validar el que sent. Estàs trist? Clar. Tens permís?
Són grans pautes, sobretot pels pares i les mares que ens estan escoltant, també, de cara a les criatures.
Sí, jo crec que, clar, al final hi ha molta preocupació i hi ha molta tendència a dir això, no? Doncs no passa res, no et preocupis. I si ho han dit i algú ens escolta, que de veritat que no es preocupin, no? Que no han fet tampoc res malament ni res greu ni, bueno, res per l'estil. Simplement han pogut acompanyar com han sabut acompanyar, com els van acompanyar amb ells també, no? Perquè al final el que fem és el que han fet amb nosaltres moltes vegades. I demà ho fan millor i ja està. Sí.
La regulació emocional, escriu l'Anna Gómez, és l'habilitat de gestionar les nostres emocions i ser capaços de recuperar-nos després d'una activitat emocional intensa. Ens hem de mantenir en l'equilibri entre l'autoregulació i la corregulació. L'autoregulació és la capacitat per regular les nostres emocions, mentre que amb la corregulació ens regulem a través del vincle amb els altres. El concepte de corregulació, ens el pots explicar una miqueta més? No hi estem acostumats a sentir-lo.
Sí, a l'hora d'acompanyar les nostres emocions, és veritat que necessitem, doncs, això, acompanyar-nos a nosaltres mateixos, però també obtenir, no, precisament quan parlàvem de persones lloc segur, persones que ens acompanyin en les nostres emocions. Aleshores, què passa aquí? Que quan tenim un equilibri i una balança entre, vale, jo quan estic sola a mi mateixa sé com acompanyar-me i quan em passa alguna cosa, doncs truco a una amiga, li explico a la meva parella, això és corregulació, no? Simplement el fet d'explicar-ho a algú que saps que t'escoltarà, ja m'estic corregulant, no? Però hi ha persones que és veritat que tenen una tendència com bastant marcada a no, jo quan em passa alguna cosa estic sol, no li vull explicar a ningú, necessito el meu temps, i s'aïllen, no? I aquí és quan fan massa ús de l'autoregulació, bueno, una falsa autoregulació, no? I també tindríem l'extrem contrari, persones molt dependents que no saben autoregular-se elles mateixes i necessiten trucar a una amiga, quedar amb algú, fer algun contacte social per a calmar-se i tranquil·litzar-se.
Jo crec que aquesta és la part ja més difícil, perquè si ja costa saber quines són les emocions, com gestionar-les ja és una altra cosa. Però sí, sobretot és entendre, no, què li pot funcionar a cada un, perquè cada persona s'autoregula de maneres diferents. Per això és molt important el que un es coneixi lo suficient per dir, vale, això em funciona i això no. Però és donar-se l'espai suficient per saber el que no s'ha de seguir fent, com a no contar-li a ningú, intentar fugir, doncs no, això no ajuda. És, primer, t'has d'enfrontar a les emocions per després poder gestionar-les. Però això és sobretot molt lligat a l'autoconeixement, el saber què és el que et pot funcionar.
Les emocions, escriu l'Anna, han de tenir una data de caducitat, ja que si no es queden congelades i fan bola i com a conseqüència es tornen emocions desadaptatives. En aquest estat perden tot el sentit i la funció que havíem vist. Si la por té la funció de protegir-me dels perills i amenaces, la por desadaptativa, o el que és el mateix, l'ansietat, ja no em protegeix, em desprotegeix. Com podem saber quan passa a ser una emoció adaptativa o desadaptativa?
Sí, doncs al final les emocions desadaptatives són aquelles que generen ja un nivell d'intensitat o de malestar molt elevat, no? A nivell d'experiència interna, jo crec que fins que no has experimentat què és l'ansietat, si no ho has experimentat, no? És que, o sigui, si no ho has sentit, és que no has tingut ansietat, perquè quan tu tens ansietat, quan tu estàs en un estat d'ànim de tristesa molt profunda, que no tens ganes de sortir de casa, no? Quan estàs en un estat d'ànim depressiu, tu saps identificar quan estàs trist i quan estàs en un estat d'ànim deprimit, no? Si no ho has experimentat, és que realment no, normalment per norma general, però no ho has experimentat. Aleshores, clar, és veritat que ja aquestes emocions, quan es queden atrapades, no?, congelades amb el temps, és perquè no les hem escoltat abans, al principi, i sempre les emocions faran cada cop més soroll fins a que tu les escoltis, no? I és aquí quan es fan bola i quan la por es transforma en una, bueno, una emoció com més desadaptativa quan arriba l'ansietat, no? I aquí sí que és veritat que jo parlo al llibre de validar les emocions, però quan ja tenim sintomatologia ansiosa, depressiva o qualsevol tipus de somatització, aquí hem de tenir cura amb què validem, no? Perquè sí que hem d'acceptar, ostres, tinc ansietat, no lluitaré contra l'ansietat, perquè si no produeix un efecte boomerang, no? Contra més lluiti, més vindrà cap a mi amb més intensitat, però no escoltar els missatges que em porta, perquè aquí aquests missatges ja són molt disfuncionals, no? De ets un inútil, no serveixes per a res, ets tonta, ningú t'estima. Aquests missatges que ens porten més els trastorns, no?, les emocions desadaptatives, aquí no les hem de fer cas.
I on és el llindar? És a dir, com podem saber cadascun de nosaltres si aquests missatges que ens estem enviant a nosaltres durant el dia són, entre cometes, més o menys sans i adaptatius, o quan ja formen part d'un trastorn?
Sobretot és el que deia del nivell d'intensitat i de malestar diari.
Si podem, no?, fer vida normal, per entendre'ns.
Sí, exacte. Si pots fer vida normal, normalment és que, bueno, tindràs moments més desagradables, no? Ostres, estic trist, estic enfadat, però és tot més passatger, no? És tot més, vindrà una emoció, hem d'escoltar què està passant a la nostra vida, perquè em puc estar sentint així, i l'emoció es resoldrà, no? Tindrà com una intensitat, farà una pujada i després baixarà. En canvi, tot això, a poc a poc, em vaig sentint pitjor, no? Em vaig sentint pitjor, cada cop em costa més fer la meva vida diària, cada cop estic més angoixada.
Doncs l'únic que diria és això, és el no normalitzar, el estar constantment amb una emoció molt intensa. És normal que hi hagi cops que ens podem sentir més tristos, més ansiosos, amb més por, però el que recomano és no normalitzar el sentir-te cada dia així i sobretot que això estigui interferint al teu dia a dia. Si tu estàs bé en què no pots fer les mateixes activitats que abans, que t'està costant més fer inclús activitats diàries, activitats rutinàries que feies sempre, això s'ha de mirar. I això és el que ja estaríem parlant com a algo desadaptatiu i disfuncional.
Per acabar, Anna, aquest, parafrasejant el teu títol de sentint-nos millor, estimant-nos millor, quina relació, per tant, hi hauria entre una cosa i l'altra?
Sí, el títol faig com aquesta unió entre sentir, no?, i estimar-nos, no? Perquè al final, quan jo realment accepto el que estic sentint, estic acceptant la meva persona com a tal, no? I estic com cap a mi, d'alguna forma, donant-me un amor, no?, com més pur i com més sa, no? Perquè no hi ha aquesta batalla interna de no em vull sentir així, això que sento, no tinc dret a sentir-me així, no tinc motius, no? Què vol dir tenir motius o no tenir motius? Vull dir, sempre tenim motius per sentir-nos com ens sentim, sempre és lícit. I per això parlo de com d'aquesta acceptació que fem cap a nosaltres mateixos. Quan ens acceptem, ens estimem tal i com som.
Anna Gómez, Cèlia Batrián, ha estat un plaer. Gràcies, senyores, per haver vingut avui a l'Ofici de Viure. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ronald Reagan. El millor que et pot passar és que tinguis una família que et permeti que t'expressis com realment ets.